Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Tertúlia de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, excepte, bueno, quan és festa, 25 de desembre i 1 de gener. Això vol dir que fa ja 15 dies que no fèiem tertúlia de patates, que no podíeu sentir aquesta sintonia, però avui, 8 de gener, primera tertúlia de patates del 2022 amb el grup habitual. Què tal, Toni Muñoz? Bon dia.
Bon dia.
Bon any
a tothom.
I bons Reis.
Festes.
I bon
bueno,
tot.
Bones festes ja no.
Bueno, no ho sé. Bones festes, pot ser perfectament. Què tal, Mireia Garolera? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs, Clara Molins, bon dia.
Hola, bon Reis.
Bon Reis.
Bon Reis.
Hola, Xavi Puig, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I bona hora. No, i efectivament algú...
Bona Setmana Santa, tio. Tres mesos falten,
Del 2021. Escolta, no, però és que algú m'està... Ja rebo missatges des d'ahir de dient... Però, escolta'm, però és que ahir vam sentir que el Jordi Beltran es jubila... Però això vol dir que ja no sortirà la tertúlia de patates. Què tal, Jordi Beltran? Bon dia.
Molt bon dia. Què tal, com esteu? Bon any, bon Reis, bon Nadal, bon festival. Estupendo.
Què, com estàs, Jordi? Com estàs?
Jubilat, ja veus.
Bueno... Tècnicament jubilat, ja.
No, ja dic que no és una jubilació, que és un retiro, diguéssim, perquè continuaré aquí i amb el bestiar dels dijous, o sigui que la gent... Els que ja deien, home... Finalment ens el traiem de sobre, diran, bah, resulta que no, tu. I altres diran, ah, mira, continua, està bé, no sé.
Escolta, estàs gaire aclaparat o no? Perquè em consta que el teu telèfon, o sigui, l'últim programa del Beltran va ser el Dia de Reis, precisament, i ahir em sembla que em consta que el teu telèfon va sonar durant tot el dia.
Va anar la cosa bastant apretada, sí, de cop em desperto i... Vaig donar-me que vaig estar 2 hores atenent diverses converses i coses estranyes. Però, de fet, ha estat el meu regal de Reis. Vull dir, els Reis van dir, aquest que li convé, una jubilació.
Descansar.
Una jubilació, ja està. I aquí estem contents.
Escolta,
també contents, tot bé.
Et puc preguntar només per l'últim programa, perquè el vas fer, va ser el Dia de Reis i tal. Què tal? Com ho vas portar? Com ho vas sentir?
Bé, perquè em feia il·lusió fer-lo, especialment... perquè era un programa dedicat a escenes de comiat de pel·lícules diverses, no? I alhora també el Sergi i el Pàmies també es va apuntar al tema, van parlar dels diferents tipus de comiats, i em vaig sentir com bé, amb ganes de dir, hòstia, ara en faria més, però no farem un sopa de cabra ara tampoc.
No, però perdona, o sigui, et va passar això, de dir, bueno, ara jo, mira,
sí.
Igual seguiria una estona més fent ràdio.
Saps l'adrenalina aquella?
Sí,
doncs,
sí.
Bé, perquè feia temps que no ho feia ara en directe, I llavors fem això i el dissabte estem com si estéssim una altra vegada a la tertúlia de patates en ple confinament, com el primer confinament, saps?
És veritat.
Tots connectats allò via digital... Bueno, sí, és divertit, té un punt de divertit.
Bueno, que sàpigues que ens hem afegit tots, i ho vam dir l'altre dia, que hi ha molt poca gent que provoqui aquesta unanimitat al món de la ràdio, em sembla que estarem bastant d'acord en això, i que la sort és que no l'acomiadem, vull dir que no li diem adéu, perquè cada dissabte continuarà aquí fins que ell vulgui, evidentment, el Jordi.
És més, he de dir que els Reis em van portar un casc d'obres, d'aquells de color groc, i a partir d'ara, quan vingui a fer seccions, vindré amb el casc de venir a veure alguna obra que vagi per ahir.
Entens alguna d'ullada pels carrers de Barcelona o no? De dir...
Bueno, jo tinc aquí prop la Sagrada Família.
Aquesta és garantia, eh?
Això és com comprar-te un tiquet de temporada, saps? Quan està cada dia allà vent, que pugen i que baixen.
Escolteu, per cert, una cosa, els Reis, a la resta, ha anat bé o no?
Molt bé, molt bé.
Ho dic perquè avui un dels temes del dia, entre altres coses, perquè tant avui com demà les botigues estan obertes. perquè, per una banda, han començat les rebaixes d'aquella manera, que ja sabeu que ja fa un temps que les rebaixes són així una mica sui generis, però, per altra, és que és el cap de setmana del canvi de regals. O sigui, d'aquells Reis que potser no han acabat d'encertar exactament les talles, els models...
Els conceptes
sencer de la cosa. Per tant, després en parlarem, quan estiguem fent vermut, també. Atendrem trucades de qui ens vulgui acompanyar per parlar del que ha estat el pitjor Rei que han tingut. O... Vosaltres, aquests Reis, heu de fer gaires canvis o no?
Jo, en el meu cas, de dos articles, un.
50%?
Sí, però el model i tot era fantàstic, vull dir, simplement una qüestió de talla, són unes bambes. Jo tinc un 44, però és això que no amb tots els models de bambes és un 44, saps? Sinó que doncs, aquest potser era un 44 i mig.
Yeah.
I, bueno, faltava afinar-ho una mica, però, bueno, ara és que trobis el mateix model, i tot, amb el mateix estampat, la mateixa història, però, bueno.
Bueno, si vas aquest cap de setmana, Toni, que sàpigues que estareu tots en la mateixa situació, totes les botigues plenes de gent, amb un tiquet i una cosa i tal. Puig, què anaves a dir, tu?
Jo, sobretot, això, canvis per un excés d'optimisme del Rei en el tallatge de servidor, no? Em veus amb massa bons ulls, Baltasar, perquè això, com no m'ho posi ensenyar el Malik, segurament no m'hi acabarà cap. Però no per gust, sinó per qüestió de tallatge, en aquest cas.
Ara hi ha aquestes coses de talla americana, europea, asiàtica...
Quin liu, això és un liu.
Hi ha una numeració, ja sé, cada una és diferent, però veus que sent la mateixa numeració, hosti, varia molt, no?
Bueno, perdona, els Reis venen d'Orient, o sigui, deuen fer servir el tallatge asiàtic.
Sí, o sigui, un estàndard xinès.
Exacte, segur, segur.
Pues que sàpiguen que per Europa allò és petit.
Bueno, que sapigueu una cosa, que a partir d'això, quarts d'una, en parlarem de tot plegat. Els oients que ens estigueu escoltant i tingueu molt clar el pitjor regal que us ha portat mai els Reis, allò que no sabíeu ni com canviar-ho, notes de veu ara mateix, si voleu, al 606-2564-39, 606-2564-39, o missatges a través de Twitter o a través del correu electrònic vialliure@rac.net, que a partir de quarts d'una en parlarem de tot plegat. Vinga, va, que començarem amb el Beltran. Beltran, què és el que t'ha sorprès a banda de...
Del tsunami de pres i tot això.
A banda del tsunami, què t'ha sorprès aquesta setmana? O aquestes dues setmanes, vaja.
Mira, una botiga d'ortopèdia amb un crani de Tyrannosaurus Rex a l'aparador. No vaig entendre... Vaig intentar entrar per aquests amics del Puig que diu torno d'aquí 10 minuts, però sense posar-ho. O sigui, no de la manera. Volia preguntar per què hi ha un crani de Tyrannosaurus Rex amb totes les nens d'això, a una botiga d'ortopèdia i bastantes calaveres. No vaig entendre quin tipus d'ortopèdia farien aquesta gent, però em va cridar bastant l'atenció. Però, d'altra banda, em va cridar molt l'atenció també una conversa del Dia de Reis. Allò que vas a buscar el tortell i passa una parella i ella li diu a ell, diu, mira, diu, si empezamos a hablar de mi terapeuta, esto no va acabar bien. T'ho juro, tenia ganes de convertir-me en Woody Allen. Saps aquelles escenes de Woody Allen que para algú pel carrer i li diu no sé què? Vaig estar a punt de fer de Woody Allen i dir, perdoni, el seu terapeuta de què és? Perquè jo crec que avui dia ja tothom tira de terapeuta. Però clar, hi ha molt tipus de terapeuta i pensava, dic, a veure, què busquem un terapeuta? Algú que ens escolti i que segons com ens... si pot, ens doni consells de com solucionar allò que ens preocupa. A lo millor al final, només relacionant-nos entre nosaltres, entre gent que té una visió diferent del problema que tens tu. I pensava que, bueno, si tothom necessita terapeutes, doncs que potser això, que parlem entre nosaltres i diem, tu creus que podries escoltar-me 10 minuts el que t'explicaré? O sí, o fer una paradeta al carrer i dir, escolto 10 minuts, 2 euros. 20, 5. Mitja hora, 10.
La primera pela, escoltant.
Una hora, 500. O sigui, perquè una hora s'està
animada. I llavors dir alguna cosa, no? És a dir, escoltar i aconsellar, llavors.
T'he de dir que últimament he vist un parell de sèries on apareixen terapeutes, psiquiatres o psicòlegs, i he vist que ells no parlen gaire, O sigui, realment vas tu allà i comences a deixar anar, et miren, i llavors, segons com afegeixen una pregunteta, a veure si es tira una mica més al fil, però no veig que parlin gaire.
Però a veure, és que Beltran, jo no en sé gens d'això i, evidentment, no és que no ho hagi estudiat, és que no n'he gastat, tampoc. Però diria que no, la funció del terapeuta tampoc no és anar donant consells cada dos per tres, que el representa que hauries de sortir-ne tu amb les teves pròpies eines, diguem-ne, no?
Sí, ells et donen les eines.
Però, no? Hi ha molts tipus. Hi ha els conductuals, els psicoanalistes, hi ha moltes famílies i cadascú fa... I després també moltes personalitats de terapeutes, que n'hi ha alguns que et foten uns consells que també quedes estès, eh? La pregunta és l'eix motor, que és a partir de la pregunta llavors ja et va conduint. Però és una mica un confessionari modern,
bueno,
no?
Un corrent que el tipus de teràpia que fan és no parlar, és a dir, que tu mateix i tal, vull dir que...
No parlar, però preguntar sí, tipus periodista.
Home, sí, tirant bon dia i seguir aquí. Però...
Clar, però abans això també es feia servir amb els amics, no? Tenies amics que eren allò, parets de fronton,
però
que
no t'anaves allò,
que explicaves, ells t'escoltaven i tal, i segons com dius, bueno, no, ja veuràs que amb el temps, això...
Caldria una miqueta de formació, una mica de psicologia, llavors tots podríem ser petits psicòlegs.
El que més m'ha sorprès d'això és que la frase que li va dir a aquesta senyora que tu vas escoltar, que és, si hablamos de mi terapeuta acabaremos mal, vull dir, perquè vol dir una o dos, o que no li agrada el seu terapeuta, o que li va recomanar aquest terapeuta i que no li va anar bé, no?
O que sospita que s'ho fa amb el terapeuta.
Ara. Vinga, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Toni Muñoz.
Doncs mira, a mi el que m'ha sorprès aquesta setmana és que costa molt tenir més de 6 gots iguals a casa. Trobo que el tema de les forquilles, els ganivets, les culleres, més o menys, pots tenir-ne bastantes del mateix tipus, no? Però ara que m'he trobat que has de fer dinars de Nadal i tal, sempre respectant les mesures Covid, que no siguin més de 10 i tal... Però és que no tinc més de 10, no tinc més de 6 gots iguals. No en tinc. És a dir, jo al final a la sogra li vaig haver de posar un got de nocilla. Saps aquells de nocilla?
Home, però te'l quedes tu, el de nocilla, no? O què?
No, li va enxufar la sogra, mira.
No, però al final acabes posant gots de nocilla per suplir els gots que no tens de la mateixa família. Perquè és que a mi el que m'ha passat, i jo crec que ja és un procés, no? És allò que vas heredant gots o al final en compres de nous, però no són iguals que els anteriors, i trobo que al final tens una barreja de gots espectacular. I crec que això li passa a tothom. Vull dir, jo pensava que el tema dels gots de nocilla era una cosa bastant de pis d'estudiant, saps? D'allò que hi ha un got de cada, no? O inclús acabes bevent aigua o gin tònics o el que sigui, amb una tassa del cafè, diguéssim. Sí. Però me n'he adonat que a la vida adulta i familiar, com sóc jo ara ja, també tinc gots de nocilla i no tinc gots igual.
Hi ha gent que té els pots d'espàrrecs, no, d'espàrrecs precisament són massa llargs, però de salsa de tomàquet, per exemple. Oi tant.
No, però clar, això per veure...
Si tu li treus...
Si té la ranura de la rosca...
És igual. Bueno, però si jo li treus la tapa, ja està.
Una mica marrano.
Una mica precari.
Bueno, perdona.
Jo estava en un bar on donaven... Els gots d'un bar eren això. Ara, eren pots de vidre.
Queda original. Perdona.
Amb la rosca i tot.
Queda original. Queda original, ara. Això. Sí. No, però una cosa. No, sobre això... sí que és cert que de cara al tema de Nadal hi ha una tècnica, si hi ha criatures, que és amagar-ho donant els gots dolents als nens, que és una cosa, terrible. Eh? Els grans, els 6 grans que hi hagin, doncs els 6 gots, i els nens, aquell de plàstic guarro, que no sé què, perquè clar, com que són nens, no passa res. Perdona, això es pot debatre. Digue, va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a la Mireia Garolera.
A veure, jo segueixo una mica el fil del Toni i em quedo amb un tema, diguéssim, del dia a dia, de menjar i tal. En concret, vull parlar dels setrills, vale, de l'oli, i en concret, de quan et trobes que te'n vas a un restaurant i tu has demanat aquell plat, que dius, quina il·lusió, va, demano, no sé, alguna cosa, una amanida diferent, i agafes el setrill i et cau el xorro perquè l'obertura és supergrossa. Llavors... És la sensació aquesta de vergonya, perquè per una banda tu estàs en un restaurant, et passa allò i és igual, encara que els teus interlocutors et coneguin molt, et genera vergonya perquè tens una bassa d'oli allà al mig, i ràbia al mateix moment, perquè, clar, aquell plat ja està inutilitzat, però tampoc pots reclamar, no?, al final, perquè ha sigut culpa teva. No,
però ha sigut culpa... Llavors... Perdona, ha sigut culpa teva?
Home,
si
sí,
el
perquè,
setrill bueno, no és l'adequat a la circumstància...
Ah. Per què ho compren? Per què no ho miren? És a dir, si estan mal fotuts, no sé, feu alguna cosa i compreu-ne de nous. Però és veritat que és habitual en restaurants, crec jo, de setrills amb obertures desproporcionades, que tu vas xerrant i tal, i et cau allà com tota la bassa i clar, i llavors
perdona,
estàs frustrat ja.
Ara representa que fa un parell d'anys o tres, que no poden haver-hi envasos reutilitzables amb el tema dels setrills. Vull dir, ha de ser una...
Que s'anem amb el sobre, no?, de plàstic.
Bueno, de plàstic o l'ampolleta que s'acaba i quan s'acaba es llença.
Sí. Això no sé si està gaire ben implementat,
no,
diria, per la restauració de casa nostra.
No
sé, hi ha l'altre tema en les amanides o així, que és aquella amanida que en teoria ja ve amanida, amb la seva salsa, però a mi sempre em falta una mica més de...
Sí, senyor.
Queda lleig, no?
Sí, senyor.
Perquè ja la demanes i ja amb la seva salsa, però dic, hosti, ara jo un rajolit d'oli extra li fotaria, però ara si el demano, el tio em dirà, l'imbècil que no sap gaudir de la salsa que li hem fotut a l'amanida i vol una mica més d'oli, no?
Però la frase és aquesta amb una mica de desdeny, normalment, quan tu demanes no, que tindreu una mica d'oli, una mica de sal o una mica de vinagre, no sé què, i està amanida, eh? Però t'ho porto. Però sí, et deixen una sensació una miqueta estranya. Vinga, va, i anirem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Xavi Puig.
El tema de portes, estava fent un cafè en un establiment d'aquests que venen pa i fan cafès, que no n'hi ha avui dia, i vaig al lavabo. I que ja s'ha d'imposar el tema que et diguin bé la porta com s'obre, perquè em vaig fotre el ridícul d'una... de marxar. Vaig tirar endavant, la porta no s'obria, enrere tampoc, endavant tampoc. La primera porta, la que dona accés encara al recinte que va a ser el d'homes o el de dones. Dic, hòstia, ara què? Dic, bueno, dic, gira cua. Llavors vaig tibar cap a l'esquerra i que era porta corredissa. Però
no.
S'hauria de renunciar, d'alguna manera. Allà fots el ridícul, apretant, andent, allò, pa dentro Romerales o pa fuera Romerales, que deia, no va ser. Al final anava cap a l'esquerra, arrossegant cap a l'esquerra, que els de la taula del costat encara deuen riure de, mira, el tonto aquest, un altre que s'encalla aquí a la porta aquesta corredissa.
Però que tenia un pom, tenia un mànec, o...?
Tenia pom, per això, clar, un pom encara t'enreda més.
Ara,
si t'he agafat un, pots intuir que potser és corredissa, però un pom, dic, hosti, això ha d'anar endavant o endarrere, i anar forçant, però no, al final anava cap a l'esquerra. És el de les portes.
A vegades posen una fletxa cap on has de córrer la porta, però veig que en aquest cas no hi era.
No hi havia fletxa, era perquè potser tenen una càmera i al final del...
I a dins, les portes dels lavabos d'homes i dones eren portes normals?
Eren normals, sí. Eren d'obrir endavant o enrere.
No,
sí,
perquè
sí.
Hi havia jeroglífics o què? Perquè hi ha vegades que no saps a quina has d'anar, saps? Tens una urgència, estàs allà, però ja, ara no és moment per decidir. Ara no vull decidir.
No, si en aquests lavabos molt petits, que és una obra d'enginyeria entrar i sortir.
Ai,
oi?
Sí.
Que la porta pràcticament frega la tassa. Llavors, a l'entrar, bé, però al moment de tancar per tenir una certa intimitat i de tornar a obrir, has de fer una postura que pràcticament hauries de pujar al damunt de la tassa. Llavors, obrir la porta...
I deixes el menís.
És una cosa que no ho entes mai. O sigui, no li donen valor o alguna cosa, però hi ha autèntiques imatges dantesques de gent intentant sortir de lavabos o intentant tancar la porta per fer les necessitats que no, en alguns casos crec que no és possible. No està delimitat.
La porta aquesta corredera que també deia el Puig també passa el mateix quan surts, no? Que lo normal és empènyer, no? O obrir, i clar, si no hi penses, et torna a passar el mateix, no? Que estàs d'allà, que no pots sortir tampoc.
També hauríem de fer fletxes sobre per saber per quina porta se surt, perquè a vegades quan ets dins del lavabo ja no recordes el camí de sortida, perquè totes les són exactament iguals i vas que tornes a entrar a un altre lavabo.
Segueix la llum, volint sempre. Va, i tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, la Clara Molins.
Doncs mireu, a mi els Reis m'han portat un moble de l'Ikea, d'aquests que s'han de muntar,
sí.
I crec que he estat reflexionant sobre el tema i són una gran cura d'humilitat muntar un moble d'IKEA, perquè a priori sembla molt fàcil, hi ha unes instruccions com molt per nens petits, però no pots saltar ni un pas de les instruccions. Oh, és a dir, si et fas el fanfarró i el llest, la cagues. O sigui, dius, sí. Quan et penses que ja ho tens controladíssim i dius, vale, he muntat un calaix, vale, hem seguit les instruccions perfectes, el segon calaix és igual. Error. Sempre hi haurà un foradet que allò no pots subestimar perquè és important, cada cosa és important. Llavors, res, he tingut aquesta experiència, és com, no, has de seguir les instruccions fil per randa perquè si no, la cagues.
Estic d'acord que hi ha un minut en què et relaxes a l'hora de muntar un moble d'IKEA. Perquè al principi no saps res, vas veient peces, no saps com encaixaran, i a la mida que vas veient la forma... Ah, ja entenc, perquè aquesta va
ja
aquí...
Ho tinc.
Ja ho
tinc.
Llavors hi ha un moment de relax que dius, ah, bueno, sí, va, sí, això ja sé, què tal. I de cop t'has adonat que has posat la gran a la petita a la gran, que allò no encaixa en el cantó que tocava, que el forat aquest no va al puesto, i que t'has relaxat. Perquè t'has pensat que com que els mobles d'IKEA són fàcils de muntar... es pot fer com tu et surti d'allò.
I el pitjor sí. D'això és haver de fer passos enrere.
Ara.
Perquè desmuntar un moble que t'ha costat Déu i ajuda és una sensació de basarda infinita i de mandra total que dius, deixaria el moble tal qual i mira, escolta'm, que se'l quedin. Jo no vull aquest moble ja. No?
I que a vegades el clau que has posat ja està molt endins i després treure'l costa molt, eh? I t'has posat un taco...
Típic taco que no saps enrosca, saps? Típic taco que has de girar-ho tot cap per avall.
Clar. No, ja, s'ha de dir que amb el tema de muntar mobles hi ha molt de sobrat. Pel
ara,
món,
ara. Sí, molt, l'especialista.
És molt difícil.
L'especialista.
Hi ha molta gent que va i que diu, va, jo no necessito les instruccions, saps? I aleshores és quan passen aquestes coses. Perquè és quan realment et trobes que has posat on anava... al fons, l'has posat al davant i on anava un prestatge, ara no hi va, no? Vull dir, no sé, jo sempre, com que sóc d'aquests que sóc molt dolent muntant mobles, molt dolent, vull dir, ni amb les instruccions de l'IKEA me'n surto, o sigui que, bueno, la meva dona sí que és molt sobrada, no?, amb tot això, i al final és allò que...
Superdotada del bricolatge.
Però la pregunta és... De veritat no enteneu les instruccions de muntatge d'IKEA? Perquè és que jo crec que s'arriba a aquest pas que deia la Clara en el moment en què ja estàs veient que aquell dibuix no saps ni com interpretar-lo i dius, bueno, provaré així a veure si m'ho estalvio, això, ja. I aleshores és quan la cagues. Però és que realment hi ha il·lustracions que dius... No acabo d'entendre per on ho entren, això.
Jo t'he de dir que jo l'última experiència de muntar era un armariet que era per fer de biblioteca, perquè ens sobraven llibres i no sabíem, i vam... Bueno, un armariet. I jo estava orgullosíssim. Hi va haver un moment que vaig dir, ja està, ja he acabat, m'ha quedat perfecte, no he hagut de tirar enrere en cap moment, i és allò que aixeques l'armari i em vaig adonar que la lleixa de sota, estava del revés. O sigui, del revés vull dir que tot era perfecte i tot era el mateix color, menys allò que era el color marró de la part de darrere.
Que
i
que
dic,
no es veu, no?
Anda ja! I això està, i així està, eh? L'armari està amb una lleixa del revés, que vaig dir, ni de conya! Ara faig tots els passos enrere per una punyetera lleixa, que és la lleixa que toca, que està al puesto que toca, però està una miqueta del revés. Doncs saps què? Ja, si de cas, que el següent que es quedi aquest moble. No es veu, exacte. Va, i anem amb les cançons que han ressonat en el cap dels patateros al llarg d'aquestes dues setmanes. Començarem amb el Xavi Puig.
Mira, la primera de l'any, l'última que vaig escoltar aquí el Via Lliure fa uns mesos i que em va caure bé escoltant-lo, el Pablo López, que ha fet una versió ara amb els Amics de les Arts de Jean-Luc, que sona allà.
He de dir que, sobre el tema del Pablo López, que va ser... no sabem fins a quin punt té incidència o no, però en aquesta entrevista que dius, Xavi, que li van fer el plat estrella allà dinant, va dir que ell era seguidor i fan de Manel i dels Amics de les Arts, i que s'escoltava la seva música i els hi copiava. Llavors, els Amics de les Arts van retuitejar quan ho van sentir, i després, quan se'n van anar a l'estudi, vam fer una mica de conya i van dir, com vosotros empezó todo. Que no sé fins a quin punt aquesta col·laboració és culpa d'aquest programa. No ho sé fins a quin punt, tampoc no vull posar en excés d'això, però té gràcia.
Està bé pensar que sí, no? Està bé pensar que sí.
Si no és veritat, doncs és igual, no passa res. Quasi segur que això... Però em fa molta gràcia perquè és veritat que jo no coneixia el Pablo López i l'entrevista ens va anar de conya i em va semblar un tipus fantàstic i em va encaixar molt que s'entenguessin bé amb els Amics de les Arts.
Sona bé i està bé que algú que no és d'aquí doncs compleixi amb el 6% de quota, no?
Això, com a mínim. Sí. Exacte. Va, anem amb la cançó del Toni Muñoz, vinga.
Jo crec que el Beltrán va posar alguna cançó d'aquest disc, que és Bruno Mars amb la col·laboració d'Anderson .Paak.
Carai, noi. Però aquesta cançó ja és una mica de vespre. Anem a prendre alguna cosa?
Molt ensucrat, això.
Mira, comencem així amb una mica d'amor, de romanticisme, aquest 2022. I a mi em fa gràcia que canta d'aquesta manera com molt sentida i en el fons està dient Leave the door open, que és deixa la porta oberta.
I aquesta cançó, per molts, està considerada la millor cançó de l'any passat, del 2021.
Sí, eh?
Leave the door open. Sí, sí.
Bueno, però
és perfecta.
Beltrán, el Bruno Mars ja ho té, això, no? Que agafa músiques dels 70 o dels 80, en algun cas, fins i tot. Va, anem amb la música de la Clara Molins, vinga.
Començo l'any amb una cançó una mica tranquil·la.
Ja hi som. Qui és?
Es diu Guillem Ramisa. La cançó és L'arbre ple de flors i és el disc Bondat senzilla del 2017 i m'agrada aquesta cançó perquè transmet una mica aquesta cosa d'hivern assolellat i d'inici d'any, no? De començar a caminar.
Va, la cançó de la Carolera, vinga.
Jo canvio una mica el rotllo i és que em vaig quedar perplexa quan vaig veure que feia gairebé 30 anys d'aquest tema.
Tela.
Sí, eh? Mr. Jones de Counting Crows és del 93-94, per tant, clar, passa, el temps va passant.
I com et va tornar a caure per aquí?
Perquè ordenava, presumptament, una altra cosa i em van sortir uns CDs.
Ah.
És a dir, estava empenyent, diguéssim, no? Allò, i em van sortir uns CDs, i entre ells el de Counting Crows,
hòstia.
Que aquest, per als de l'època, és a dir, jo crec que molta gent el tenim i és l'únic, quasi bé, no?, disc que han fet aquesta gent. Potser n'han fet 3 o 4 més, però va ser el gran disc dels Counting Crows.
Va ser el que els va donar. N'han fet més, també. Però hi havia una peculiaritat d'aquesta cançó, que és que sempre esperaves que vingués aquest Mr. Jones i li costava arribar, sempre l'avançaves. I després al final no parava de repetir-lo i deies, home, equilibra-ho una mica, potser. Però no, és una gran cançó. I a més el cantant anava de poeta també i aleshores feia unes actuacions molt dramatitzades, ell s'hi posava molt en la pell. I encara funciona, em sembla.
Encara funciona? Doncs jo pensava que eren 90s.
No, fa gaire, em sembla, van treure un parell d'anys o alguna cosa així. Van treure un disc nou, em sembla.
Va, Beltrán, tanques tu.
Jo, mira, m'ha agafat pels 80.
Sí, és com de... És com, no sé quina pel·lícula és, però és com de... Sí. Cançó de títols de crèdit, una mica, que ja s'està acabant, no? La crec que hi van sortint i la gent està abandonant la sala, ja.
És que et diré que la cançó primera... Els títols de crèdit sempre tenen una primera cançó i després una continuïtat, que ja és per als últims que queda allà. I aquests no els hi posis música bona i que marxin ja. Però, prèviament, aquesta era dels crèdits d'una pel·lícula, i aquesta pel·lícula es va fer molt famosa perquè era la primera que treballava en diàlegs entre ordinadors. Llavors hi havia unes gràfiques com molt, molt dels anys 80, no? Al principi jo tothom flipant. Hòstia, el
com es deia la pel·li, per això? Tam...
Electric Dreams.
Ah, Electric
Dreams. I era la història dels nois que feien música cadascun des de casa seva i aleshores es relacionaven a través del llenguatge aquest de l'ordinador. Mm. Va tenir molt d'èxit i és típica d'aquestes dels anys 80. Els Goonies, sí. Totes aquestes...
Neverending estan... Story, no?
Sí, una sí. Miqueta, no, que... i... D'aquestes que estan mitificades pels de Jo fui a EGB, saps?
Sí, 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 sí.
Últimament s'ha publicat una altra versió en plan coral, però la cançó tenia aquesta tornada que estava bé i era de Giorgio Moroder, que va ser el... Home. Que diguéssim va llançar al món a Donna Summer i altres molts, eh? Un tio que feia música electrònica per ballar, bastant patxanguera, diria jo, però que tenia alguna cançó com aquesta que a mi, no sé, em va tocar.
Doncs mira, amb Giorgio Moroder i aquesta cançó de la pel·lícula que m'has dit...
Electric Dreams, la cançó es diu Estarem sempre junts en els somnis elèctrics.
Doncs això, estarem aquí. Somiant electrònica i elèctricament. Jordi Beltran, com sempre, avui especialment, moltíssimes gràcies. Toni Muñoz, Mireia Garolera, Xavi Puig, Clara Molins, que tingueu bon cap de setmana. Au, ens retrobem d'aquí a una setmana.
Adéu. Gràcies a vosaltres, home, que sou molt majos tots.